Non so perché, ma non ero mai stato nel posto dove è stato ammazzato Pasolini.
Sona la música, vol dir que obrim aquesta tercera hora en companyia dels amics de Vinzeum. Avui tenim aquí a la taula, a banda i banda, de l'estudi 1 de Ràdio Vilafranca, a l'Enric Santisteban, responsable de la taverna de Vinzeum. Bon dia, Enric.
Hola, bon dia, Sílvia.
I a la meva dreta, Xavier Fornos, director de Vinzeum i del MOS Festival. Bon dia.
Hola, molt bon dia.
Començàvem amb aquestes paraules, recordant Pasolini, es Nanni Moretti, són ecos encara d'aquest MOS 2023.
Ecos italians, no? D'aquest most italianitzat, si em permeteu. És el país convidat, com sabeu, que ha passat per aquest most 2023. I el cinema també italià hi ha estat present, amb dues figures importantíssimes de la història moderna del cinema italià, com és Nanni Moretti, amb la projecció de Caro Diario, una pel·lícula que feia 30 anys aquest any, i després Pierpaolo Pasolini, que en aquesta escena, diguéssim, és aquella escena típica de Caro Diario, o mítica, en el que Nanni Moretti va amb una vespa per les platges d'Òstia fins a trobar aquell petit monument senzill que marca un recordatori trist de l'assassinat de Pierpaolo Pasolini. No? Tot això amb una música de fons, que és el concert de Colònia d'en Keith Jarrett, de l'any 75, que és, bueno, que és un mix perfecte, doncs, per una escena, bueno, que queda molt en la memòria de la gent, no?, que l'ha vista.
Xavi, Itàlia sempre és una aposta segura. Som mediterranis, hi ha molts llaços que ens uneixen, però és que ho ha patat, no?, aquest MOS, aquesta aposta italiana.
Doncs sí, no sé si és Itàlia, si és són les ganes de veure cinema, si és les ganes de poder tornar a gaudir d'un festival amb tota la seva plenitud. Tot ha fet confluir en una edició d'èxit, no?, i de xifres rècord. Però més que les xifres, jo crec que estem contents per la reacció, per la bona rebuda que ha tingut el festival pel públic que ens ha vingut a veure. Tothom ha estat molt content de descobrir coses en el festival. Sempre ens agrada explicar que el festival no només és un festival que parli de la fora, diguéssim, de la cosa internacional, sinó també de reivindicar noms propis, com poden ser els dels malauradament desapareguts amb Xavier Gramona i Carlos Esteve de Can Ràfols dels Caus. I per tant, jo crec que ha sigut un encert. Estem encara buscant quina ha estat la clau per tenir aquest èxit, per poder, no?, garantir un èxit en futur, però una de les claus crec que ha sigut la programació d'unes pel·lícules de molta qualitat, tant en aquelles pel·lícules que han estat a concurs, en les dues seccions, Collita, la secció del vi, com El Brot, els curtmetratges, però també l'altra secció gran que no és a concurs, que és La Gran Reserva, que són aquests títols internacionals, que totes han tingut una rebuda extraordinària al cinema Kubrick, no?
El MOS són dos, en realitat, és el MOS Penedès, i després d'uns dies arrenca el MOS Priorat, en aquest cas ha estat del 22 al 26. Fa una setmana veniu a presentar-lo, ara hi ha acabat, què tal?
Doncs molt bé, molt cansats, però molt contents. Aquest és el resum de l'equip. Jo crec que ens fa contents també poder fer rebrotar el festival en una versió més petita, més adaptada a l'escala real de la comarca de la Priorat, òbviament, però no vol dir més petita, no vol dir de menys qualitat, ni molt menys. Jo crec que és un festival en el Priorat en el que es destaca moltíssim el cinema del vi, i en el que sí que el públic té una proximitat segurament més forta, perquè en l'agricultura, en la viticultura, perquè molta gent té un tros, molta gent té olives, molta gent té vinya, tota la gent que ve a veure doncs entén molt el que està veient i ho comenta fins i tot en directe a les mateixes sessions. Per tant, hi ha una reacció molt positiva també de veure aquestes altres realitats del món del vi que et permet la pantalla del Most. I a més hem tingut com aquest rebrot també del país convidat Itàlia, tot protagonitzat per una figura per nosaltres impressionant, capdalt, diríem, de la viticultura no només italiana, sinó també d'arreu, com és la viticultora i enòloga Elisabetta Foradori, que li hem pogut fer un homenatge molt sincer i amb també molt bona resposta del públic, que ha pogut anar a provar els seus vins amb un tast que crec que va ser memorable, no?, al castell de Falset, que ella va poder guiar i explicar-nos no tant els vins, sinó la filosofia de la seva agenda, del seu celler, del Trentino Alto Adige. Per tant, va ser una oportunitat molt bonica doncs, a poder apropar-nos a una de les figures importants del món del vi. Repeteixo, una figura internacional que es complementa de les figures penedesenques que hem tingut aquí doncs, l'oportunitat d'homenatjar, ni que sigui en memòria, amb aquestes dues figures també capdals de la nostra vitivinicultura, com és en Xavier Gramona i en Carlos Esteve. No?
Per primera vegada al Priorat es lliurava un premi honorífic Mos.
Sí, realment ha sigut... De fet, va ser una mica tot partir d'una petició de la mateixa DEO Montsant, que és una DEO molt activa i molt propositiva, i volien més, no? Tenien ganes de més most, o en tot cas d'elevar la qualitat dels vins que es provaven o trobar un espai on el sector professional se sentés convocat també, i per tant vam creure molt oportú que de resultes d'haver descobert aquesta figura de l'Elisabetta a través de la pel·lícula guanyadora el 2022, que era Vigneron, ens vam proposar de fer venir l'Elisabetta també al Priorat. I ho vam triar al Priorat doncs, per una senzilla raó, i és que tenia llaços ja creats amb el territori, coneixia gent del territori, viticultors i viticultores, la Sara Pérez, el Joan Asens, el Toni Bru, restaurador... jo crec que tenia doncs, molts vincles i es va trobar com realment molt còmode, molt com a casa, fins i tot va venir el seu agent, no? la persona que importava els vins, no?, aquí a la península, i per tant se sentia una mica com a casa, i això ho vam aconseguir. I val a dir que és una dona absolutament accessible, humil, tot i la transcendència del que fa, ella ho fa perquè hi creu, no ho fa per una cosa, evidentment per portar un negoci que li surtin els números, no? Però no per ser, no? per fer-se'n gala allà on vagi, no? És una dona molt humil i, a més, amb una capacitat de reflexió que es nota molt quan parla en públic en directe, sense papers. És a dir, et pot estar explicant un discurs molt asserenat, molt calculat, sense... ell ho té absolutament integrat, no?, tot el que està explicant al voltant del seu concepte de vinya i el seu concepte d'agricultura i de biodinàmica aplicada a aquesta agricultura, no només viticultura. Té una agenda que té hort, que té ramat, que té porcs, que té vaques, no?, i tot ho integra en una acció de respecte a la natura que l'envolta, no?, i és aquesta una mica l'origen de la biodinàmica, és tornar a la terra allò que et dona, no?, d'alguna manera, i per tant respectar-la. Per tant, va poder tenir l'oportunitat d'explicar-se i tots vam quedar com bastant meravellats, diguéssim, del fenomen Elisabetta Foradori i dels seus vins, òbviament, que són excel·lents, eh? Evidentment. A tot arreu es fan bons vins, però l'oportunitat de provar vins de varietats com el Nociola, com el Teroldego, coses que només estan allà i gràcies a la protecció que ella mateixa ha anat defensant de tots aquests anys, doncs és un luxe que el Festival Most aquest any ha permès a prioritins i a penedesencs, perquè en el tast hi havia cares conegudes del Penedès que entenen el festival a Priorat com una segona oportunitat per continuar el Most i per poder veure pel·lícules igual que no han vist o per poder conèixer realitats del món com Itàlia que no van poder conèixer aquí.
Coincidint amb el final del Most, em sembla que va ser diumenge quan es va llançar aquest vídeo de la pagesia i la ramaderia jove del Priorat, amb aquest aplaudiment sarcàstic. No sé si en vau parlar...
No només en vam parlar, sinó que el vam incloure a la gala de Falset.
Què dius?
És a dir, sí, abans de començar la projecció de Rupi del Vino, el col·lectiu ens va demanar directament, si us plau, projecteu que ho presentem aquest dia a la Fira de Sant Andreu de Falset al migdia, però ens agradaria que a la tarda, o la gala del Most al Falset, doncs incorporés aquest vídeo, que és impactant i que realment cal reivindicar. Em sembla que ha tingut ja com a 30 o 50.000 reproduccions.
Més de 35.000 visualitzacions, ja deuen ser molt moltes més.
Està molt bé, estem molt d'acord amb el que es proposa.
És que fet amb quatre recursos...
Sí, sí, no, no.
És boníssim.
És boníssim. Vam tenir l'oportunitat de veure-la en pantalla gran i fins i tot els aplaudiments que demanaven els pagesos a la pantalla es reproduïen a la sala. Vull dir, hi havia una certa motivació en què allò havia d'impactar, diguéssim, no? L'objectiu d'aquestes campanyes, òbviament, és l'impacte i que arribi a les administracions i que arribi a tot allò, que, a tot el qui es dirigeix, al consumidor final, òbviament, que el missatge també va molt dirigit a la presa de consciència de nosaltres, de la gent que estem comprant, ens estem alimentant,
sí, sí,
no? Que d'alguna manera lliga amb aquest agermanament amb Slow Wine i Slow Food que hem fet aquest any, no? És aquesta presa de consciència de que som el que mengem i no només som el que mengem, sinó que hem de saber d'on te prové el que mengem, no? I com menys impacte mediambiental tingui el fet d'alimentar-nos, millor, no? Una mica recordant aquella frase que en Josep Boix va escriure en aquella safata que teníem en el cartell, no? De que m'alimento malgastant les meves forces. Doncs millor no malgastar-les massa, o al mínim possible, no?
Que bé, no?, que vinguessin i us demanessin que el projectéssiu, que confiessin en el MOS com a plataforma de difusió.
El MOS del Priorat té com una característica, és que tenim un seguit de persones que estan molt implicades en el projecte, tot i que directament no organitzen el festival, han estat defensors de, o defensores d'aquesta iniciativa a casa seva, no? I, per tant, ens ha servit molt de com abanderats, diguéssim, a l'hora d'explicar-se a les administracions locals d'allà, no? I, per tant, si anem de la mà d'actius, diguéssim, del territori, com poden ser aquests joves ramaders o agricultors, com pot ser, doncs, el Centre Quim Soler, com pot ser altres institucions, doncs, que estan treballant al territori com a activistes culturals, també, és molt més fàcil. I, per tant, era molt natural també que ells ens demanéssim amb la confiança de projectar aquesta peça. De fet, hi ha una de les pageses, que és la Júlia Bejo Bueno, que apareix, no?, i que la podem veure actualment a la Capella de Sant Pelegrí en aquest vídeo que tenim del Sem la Copa, com a que reivindica la pagesia, i ella diu: a partir d'ara jo he decidit de canviar el rumb de la meva vida i dedicar-me a la pagesia plenament, i reivindico el fet de ser pagesa.
Sembla que ha estudiat literatura.
Sí, sí, és una dona...
És que ella estava al 324.
Molt potent, no? Exacte. El Grasset, doncs, sí, va convocar i... Mm-hmm. Sí, sí. És una dona molt, molt interessant, més enllà de la seva activitat agrària, que a més ho fa amb una cura també molt especial, cuidant els marges de pedra seca. És una persona, doncs, molt, molt interessant, tot i la seva joventut gairebé insultant, si em permeteu, no? Sí. Perquè és molt jove, però ja ha fet moltes coses. Ha estat vinculada també amb el Centre Quim Soler, amb Prioritat, aquest col·lectiu que està per la defensa del patrimoni prioratí, no? Vull dir que una dona molt activa que representa una mica aquest esperit rebel o inquiet de la joventut del camp, no? Sempre estem pensant en la joventut de les ciutats, però és que al camp hi ha gent molt potent, també, no? I, per tant, cal reivindicar-la. I gràcies per fer l'esment, perquè realment val la pena recordar-ho, sí.
Els números no ho són tot, ho deies, tot i que heu fet números rècord. Quins són els números finals d'aquest MOS 2023 Penedès Priorat?
Clar, si ajuntem els 10 dies de Penedès i els 4 dies de Priorat, arribem als 6.000 espectadors, i això són xifres rècord,
mai
òbviament.
Vistes?
Sí. I si a més a més li sumem tot el lloc, a tot aquells públics que ha generat l'activitat MOS durant tot l'any, tant al museu com al MOS en ruta, els arxius MOS o el cinema, el MOS a la fresca de l'estiu, estem parlant que hem tingut gairebé això, arribant a les 6.500 persones que han gaudit del festival de moltes maneres possibles, no? I per això ens fa molt contents de dir que això, 6.500 persones han gaudit del MOS aquest 2023, tenint en compte que el Penedès està al voltant de les 5.400 persones i que el Priorat unes 600, més de 600 persones van poder veure un esdeveniment a una escala molt més reduïda, òbviament, i per tant també estem molt contents d'aquesta xifra de 600 persones que ens acompanyen en aquests 6 municipis on tenim projectant diferents pel·lícules, no?
Alegria i satisfacció, Xavi, però també una mica de vertigen, no?, pensant en el MOS 2024.
Sí, una mica és el que dèiem abans, no? És a dir, què és el que hem fet bé i intentar retenir-ho per poder replicar-ho l'any que ve amb una idea nova, també sorprenent, també captivadora de l'interès de molta gent, no només del món de la gent que és amant del vi, sinó que sempre intentem explicar que el festival s'hi ha atrevit a venir tothom que li agrada el cinema, tothom que li agrada el vi, i per tant és... té un marge d'utilització molt ampli, no només els professionals del vi o la persona que està acostumada a beure vi i li apassiona el món, sinó tothom hi està convidat, i crec que aquesta vegada ha sigut així. Els cinemes estaven plens, tant els de collita com els de brot, com els, sobretot els de gran reserva, per tant, contentíssims de que així sigui, i intentarem replicar-ho amb sorpreses que anirem sabent al llarg del 2024.
Començant a teixir aquest MOS 2024, té dates?
Del 7 al 17 de novembre, Aquestes són les dates. Aquest any 24 passa que el dia 1 de novembre, que és festiu, és un divendres, i per tant no podíem fer-ho el 31, perquè llavors ens trencava el dia festiu pel mig. Per tant, passem el 7, del 7 al 17. Per tant, serà fantàstic. I dues setmanes després, doncs, el Priorat.
Fa una setmana ens parlaves de la resolució del concurs per la producció audiovisual del nou Vinzeum. Deies que teníeu una reunió imminent i que començarien ja a córrer aquests 7 mesos. Què tal?
Doncs sí, aquestes reunions de treball ja han començat, tant amb l'equip d'arquitectes i museògrafs, diguéssim, en Dani Freixas i diversos arquitectes, com també amb les empreses que van guanyar el concurs i que, per tant, doncs, tenen el repte que en 7 mesos han de poder produir aquests gairebé 60 treballs audiovisuals que estan incorporats a la futura exposició. Fa poc que van venir els espais nous, han vist una mica en quin és l'estat avançat de l'exposició, es van poder fer una idea molt més acurada del que els estem demanant, perquè una cosa és un briefing o una planificació exacta de títols, de peces i minutatges i tons, etc. I l'altre és veure cada peça a on el Dani ha pensat que s'ha de projectar i en quins formats, i per tant això ha aclarit molt la seva feina i que s'han de posar ja a treballar. Ho tenen claríssim, que és una oportunitat per ells professional també molt important, i per tant el repte és gran per tothom, pel museu, però també per les empreses vinculades, i segurament que serà, bueno, estarà al nivell, diguéssim, de la potència que té el projecte del museu. No?
Recordes quines són les empreses que se'n faran càrrec d'aquesta producció audiovisual?
Doncs bàsicament és Oval, Nebraska i Punt TV, acompanyats per Nanook i Caravan. No? Són totes dues productores de Barcelona. Aquestes són les empreses que estan vinculades en aquest... Fan una unió temporal d'empreses, una UTE, i durant aquest temps doncs, formaran l'equip de treball d'aquestes peces audiovisuals. Ja estan en ple treball i en contacte directe amb el Dani Freixas, que és el cap pensant, sobretot, d'aquestes peces i qui ha de portar una mica la batuta de tota aquesta orquestra. No?
Quan es posa el marcador a zero per aquests 7 mesos?
Ja.
Sí?
Sí. Per tant...
Abans de festes, eh?
Sí. Ja tenim una altra reunió ja pendent la setmana del 20, la setmana que ve. Vull dir que això ja tira. Vull dir que, evidentment, a partir del gener segurament que s'aniran produint coses noves, però la planificació ha començat ja, i per tant aquestes empreses ja, dintre del seu calendari, la paraula Vinzeum està amb lletres majúscules, no? I per tant, contents que sigui així i que realment puguem aconseguir el que volem, és que sigui un museu d'impacte i que a tothom li agradi, i que per tant ressoni, no només a nivell local, nacional, sinó que també la gent que vingui de tot arreu quedi com impressionat del que pugui oferir el museu, no?
El nou Vinzeum, el complet, la propera tardor?
Sí. Jo crec que amb tranquil·litat podem arribar a la tardor, i si no ho fem a l'estiu, segurament és perquè és una data que tothom estem com de vacances i no sé què, i per tant obrir a l'agost és una mica estrany, i obrir la Festa Major quan hi ha un soroll molt important que es diu Festa Major també és estrany. Per tant, jo crec que el més coherent és poder obrir portes de tot l'equipament a la tardor de 2024.
La mer, le soleil, la terre, la nuit, le jour, l'été, l'hiver. Je veux de la couleur. Je veux de la couleur. Je veux de la couleur sur mes mains. Je veux de la couleur dans ma vie.
Seguim amb música, amb ecos d'aquest mos. Enric, explica'ns d'on surt aquesta cançó, que ens ha agradat molt.
Sí, bueno, és una cançó que forma part de la banda sonora de la pel·lícula Blind Ambition, que tancava precisament l'edició del festival a Penedès. És una cançó que, bueno, que jo remarcaria, no? Aquesta edició del MOS, dintre de la meva participació, està sempre fora de lo que és la pantalla, però he tingut ocasió de veure algunes pel·lícules, i una de les coses que m'ha cridat l'atenció han sigut les bandes sonores de determinades pel·lícules, i aquesta és una d'elles.
Sí, sí, coincidim. És sí. Molt bona. Com es diu?
Couleur Rock, i és de Pierre Dubois.
Fantàstica. Apuntem. Amb l'Enric parlem de tastos, de vi, esclar. Aquesta nit teniu tast de la Déu Pla de Bages, però em sap greu dir sí. Que està ple.
Sí, acostuma a ser una norma, però que venim aquí sempre a parlar-ne de tastos i estan plens.
Algú que ens estigui escoltant i vulgui saber la fórmula per aconseguir entrada pel proper o pels de l'any vinent...
La fórmula és que es facin amics. del museu i tenen la informació de manera privilegiada.
Prioritària, no?
Sí, sí, és una manera bona.
I aleshores saben quan surt a la venda.
Exactament.
Sí. I a més, perquè és qüestió d'hores.
Tenen uns descomptes importantíssims també pels tastos, vull dir que surt molt a compte.
Feu-vos amics de Vinzeum i podreu participar en aquests tastos. Fes-nos 5 cèntims de què passarà aquest
vespre.
Avui
parlem de Pla de Bages, és una denominació d'origen històricament arraigada amb el cultiu de la vinya a Catalunya. Com a xifra, sempre remarco que la DO Pla de Bages havia estat una de les DOs amb més extensió de vinyes a Catalunya, amb boi 27.700 hectàrees, i que avui dia, això en època prefiloxèrica, i que avui dia no arriba a les 500 hectàrees. No vol dir que la culpa sigui de la filoxera, sinó que hi ha hagut altres factors, perquè la majoria de pagesos que vivien de la vinya o cultivaven vinya llavors treballaven també o es nodrien d'una part del seu sou, venia de la indústria tèxtil, no? Van poder suportar precisament per això l'arribada de la filoxera. El que passa és que després han esdevingut temps de guerra civil, han esdevingut diversos factors que implicaven més dedicació a la vinya, com puguin ser treballs, més treballs a la vinya, i, ha acabat per arribar a la situació on està, no? No per això vol dir que la DO Pla de Bages no tingui grans vins, i prova d'ello és que avui tastarem 6 referències amb varietats autòctones o històricament arraigades a la zona del Bages.
I un altre tast molt especial tindrà lloc el proper 14 de desembre. És un tast gastronòmic amb el restaurant Vilagut.
Exacte. Això ve sent un tast que forma part del cicle Tastos Gastronòmics que hem intentat englobar dintre del programa de les fires i festes de la Fira del Gall de Vilafranca, i que malauradament va sortir a la venda ahir.
No malauradament.
Malauradament no, sortosament, no?
Afortunadament.
Afortunadament. Va sortir a la venda ahir i tot just després de que l'Ajuntament, Turisme Vilafranca, fes roda de premsa comunicant les diverses activitats que formaven part del programa de la Fira del Gall d'enguany, i està tot venut. És que ahir es va vendre tot.
En qüestió d'hores?
Sí. Un parell d'hores, 3 hores, estava tot.
I és un tast especial, aquest.
És un tast especial on maridem gastronomia i vi. En aquest cas és el restaurant Vilagut, de Vilafranca, qui presentarà els seus plats. No desvetllarem.
Amb vins de la DO Penedès.
Amb vins de la DO Penedès.
Home, no desvetllarem, però hi haurà gall amb IGP del Penedès, no?
Això està claríssim.
Si està dintre el programa de la Fira del Gall.
Toca sí o sí.
Sí.
I aviram, segurament, no faltarà l'aviram a banda d'aquest gall amb IGP.
A mi m'agradaria dir que és una activitat que ja havíem fet un parell de, no, d'activitats vinculades amb el tast gastronòmic, però que ara s'inscriu en un segell que anirem a la Mosteca, en definitiva, també, que és tot allò que
aquesta
va relacionat amb l'alimentació, no? Que el Most ha disparat aquest any 2023 i que, a més, complementarà aquest desembre amb una sessió de cinema alimentari, es pot dir, sí, de restauració, que és el dimarts 12, farem un cinema Mosteca amb una pel·lícula, un documental que parla sobre el restaurant Mugaritz des d'una òptica molt artística, molt un cinema d'autor al voltant de l'alta gastronomia basca. De fet, ja ha vinculat l'equip de la Fura dels Baus, el director de la Fura dels Baus, que fins i tot va expressar la voluntat de poder-hi ser, explicar el projecte aquí al Vinzeum, aquest dimarts 12 de desembre. Per tant, també és una altra manera també de reflexionar al voltant de la gastronomia, en aquest cas, i veure quines possibilitats té en el vincle amb la cultura, també, no?
Quan serà el proper tast gastronòmic?
Ui, ens aniríem ja a dates
de... El nou any, no?
Sí,
d'enguany. Primer trimestre.
Hem de treballar la programació del primer trimestre, que en breu...
A mi m'agradaria destacar que l'Enric, que deia que no hi ha estat visible, molt visible en el Most, sí que ha estat molt visible en el Most, perquè tots els tastos que s'han celebrat en el Most al Penedès i també el tast del Most al Priorat, ell ha sigut el responsable de que tot estigués a punt quan l'estrella convidada arribava i començava a parlar. Per tant, també en aquest sentit, donar-li les gràcies públiques amb ell i amb l'equip de la taverna, no? Amb la Clara i la Carol, perquè han fet un sobreesforç d'horari, un sobreesforç d'energia, diguéssim, perquè tot quadrés, i crec que ha sigut tot un èxit, tots els tastos, tots, i per tant contentíssims de que així sigui, i que l'aposta de tancar la taverna durant el festival és agosarada, però és molt oportuna per poder garantir que aquests tastos funcionin com un rellotge quan estem proposant 4, 5, 6 tastos en una setmana, que és una bogeria, no? Per tant, gràcies, Enric.
La taverna ja opera amb normalitat, oi? Des de fa dies heu recuperat el pols?
Sí, hem recuperat el pols i a tot bé, com sempre, vull dir, divendres i dissabtes...
Ho pateu.
Sí.
Necessita més personal. Exacte. Necessita més personal, sí. Que si no, no donem sí, a coll.
És evident.
Carta als Reis o pressupostos Reis. 2024 a Xavi Fornos.
Sí, Ajuntament de... Ai, Xavi Fornos, sí.
Exacte.
Moltes gràcies a tots dos. Bona setmana. Adéu-siau.
Gràcies.
Gràcies.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, són 11:45, encetem l'últim repàs del matí a les notícies dins del Penedès en xarxa. Us parla Eric Guijar. La construcció de nous habitatges a l'Alt Penedès va registrar una caiguda del 46% el 2022 respecte al 21. La Mancomunitat Penedès-Garraf ha presentat un nou informe elaborat per l'Observatori de Dades del Servei d'Iniciatives Econòmiques que analitza els principals ítems del mercat de l'habitatge a l'Alt Penedès i al Garraf i que tindrà una periodicitat anual. La construcció de nous habitatges a l'Alt Penedès va registrar una caiguda del 46% en un exercici en què tan sols es van iniciar 172 nous habitatges. Pel que fa als habitatges finalitzats, les dades a l'Alt Penedès són positives, amb un augment del 45% en comparació amb el 2021, amb 227 habitatges acabats. En l'apartat de construcció de protecció oficial, a l'Alt Penedès, el 2022 va arrencar la construcció de 4 habitatges. Corresponent a les finances de lloguer dipositades a l'Incasòl, a l'Alt Penedès hi ha un total de 1.940 habitatges llogats, a un preu mitjà de 557 euros, representant una disminució del 3% en relació amb l'any anterior. La compra-venda experimenta una tendència a l'alça des del 2015. A la comarca es van comptabilitzar 870 operacions, que suposa un increment molt destacat del 46% respecte a l'any anterior, amb un 68% d'habitatge en ús i un 31% de nova construcció. El preu mitjà de compra-venda va ser de 1.568 euros per metre quadrat, que quasi dues dècimes menys que el 2021. Detenen a Segur de Calafell un fugitiu des de fa 20 anys de la justícia francesa. Els Mossos van detenir el passat 1 i 2 d'agost dos homes de 51 i 39 anys, als quals se'ls atribueix un assassinat d'un home a França ocorregut l'any 2003. Els fets es remunten al 20 de febrer del 2003, quan els dos detinguts, que treballaven en el negoci del proxenetisme, van assassinar un home francès perquè volia treure del món de la prostitució una de les treballadores sexuals de la qual es lucraven. El 2011 els fets van ser jutjats a França en absència dels acusats i aquests van ser condemnats com a autors del crim. Les autoritats franceses van emetre dues ordres de detenció europees. Una de les detencions es va fer a Segur de Calafell, mentre que l'altra va tenir lloc al Prat de Llobregat. Curs intensiu de Nadal a Moja per obtenir el títol de monitor d'educació en el lleure. Des de l'Ateneu Mogenc es torna a organitzar un curs per aconseguir el diploma i el carnet de monitor o monitora d'activitats d'educació en el lleure infantil i juvenil que atorga la Direcció General de la Joventut de la Generalitat de Catalunya. Serà en modalitat intensiva i per Nadal. Comença el dia 20 de desembre i finalitza el 5 de gener del 2024. Es farà al Centre Cívic La Xarxa de Moja. És un curs apte i obert a totes les edats. Només és indispensable haver complert els 18 anys el dia d'inici del curs. Les inscripcions estan obertes fins al 18 de desembre i es poden fer a ateneumogenc@gmail.com. El preu és de 210 euros per persona, 180 en el cas de ser socis de l'Ateneu. El Noia Freixenet se situa segon a la Parlem Hockey Lliga. Després de la victòria de dissabte per 6-2 davant l'Igualada, el Noia és segon a la taula d'una Parlem Hockey Lliga més disputada que mai. Amb un Barça líder amb 25 punts i només un empat en un inici de curs gairebé perfecte, els de la capital del Cava han estat els únics capaços d'esgarrapar-li punts. Amb 18 punts, 5 victòries, 3 empats i una derrota, els roig i negres són segons en la classificació, molt ajustada, on Sant Just, Calafell, Reus, Liceu i Voltregà li et pitgen els talons, lluitant tots per ser caps de sèrie de la propera Copa del Rei. El Noia mirarà de conservar aquesta posició en la propera cita. Serà diumenge a la 1 del migdia en el derbi penedesenc amb un Calafell quart, el qual a hores d'ara supera per 3 punts.
Estàs escoltant Penedès en xarxa.
Passen 5 minuts de 11:45. Obrim l'agenda al detall acostant-vos una proposta que ja anuncia l'activitat propera a Nadal. És el popular Bingo Diabòlic de Moja que s'ha programat aquest dissabte. Ens apropa la informació d'aquest acte des de Canal 20, Raimon de Cara.
Una de les cites que anuncien el Nadal al municipi d'Olèrdola i en concret al poble de Moja és la celebració del gran bingo que organitzen els Diables de Moja i té lloc aquest mateix dissabte a la tarda amb forces hores de diversió, de possibilitat de compartir una bona estona al local nou a partir de les 5 de la tarda. Perquè ens ho pugui explicar, conversem amb Carles Treviño, que és el cap de colla dels Diables de Moja, l'entitat que organitza aquest gran bingo. Carles, què tal? Molt bon dia.
Bon dia, Raimon, què tal?
Un esdeveniment important per la colla i també pel poble. És d'aquells actes que aporteu des de la colla de Diables que van més enllà de la pirotècnia i que ja han arrelat en l'activitat ciutadana d'Olèrdola.
Sí, correcte. És un acte que aquesta vegada ja és la 12a edició que fem i és un acte que la gent espera en candeletes. Certament tenim bastanta afluència d'espectadors i aquest any estem intentant tenir la mateixa afluència que vam tenir l'any passat i una miqueta millor, si pot ser.
Explica'ns, com funcionarà? És un bingo, però té moltes coses, molts al·licients per poder participar-hi.
Sí, correcte. Bàsicament, primer de tot, donar gràcies a tots els comerços que han intentat col·laborar amb nosaltres. Sense ells, res d'aquest bingo hauria estat possible, així que des d'aquí el nostre agraïment. I usualment, l'organització que fem a l'hora de fer el bingo és que organitzem unes 8 o 9 línies i un superbingo. En aquest superbingo és on tenim els productes més xulos. Sempre sol haver-hi una paletilla de pernil. També tenim altres com una cafetera, algun any ha caigut, etc. I bàsicament es reparteixen molts premis, tant per línia com per bingo. Clar, estem parlant de que potser estem repartint uns 20 premis en total.
20 premis durant tota la jornada del bingo.
Sí, ben bé, perquè com que estem realitzant gairebé 10 bingos en total, són 10 línies i 10 bingos.
Però de productes que repartiu són més, perquè són més els establiments que han aportat objectes, productes, serveis perquè puguin ser després obtinguts per qui obtingui aquestes línies, no? Quants regals he pogut recaptar?
Correcte. Al final, per cada línia, per cada bingo, no es dona sols un producte, sinó que se'n donen uns quants. I actualment estem sobre la llista dels 60 col·laboradors, esperant fins a l'últim moment a veure si tenim la possibilitat d'arribar als 70 o 80.
I tot això permet doncs, que algú que pugui participar al bingo tingui moltes possibilitats de marxar amb algun premi i per pocs diners.
Correcte, perquè cada un dels bingos que fem la cartró l'estem venent a 1 euro, excepte el del Superbingo, que el Superbingo, com que tenim més producte, el fiquem a 3 euros. I certament la majoria de gent que ve sol sortir amb un premi, perquè al final Moja som la gent que som i les probabilitats de que toqui és bastant alta.
Per vosaltres va més enllà de poder obtenir finançament per la colla, però vaja, és una de les motivacions, com a mínim va ser la motivació inicial, poder obtenir diners per després reinvertir-lo a la colla, però de passa aquest interès de poder recaptar fons, no?
Sí, correcte. En un inici va començar d'aquesta manera, amb la idea d'intentar tenir un ingrés extra que es permetés finançar tots els actes que realitzem, i ha acabat sent un acte que ja s'ha convertit en tradicional de la colla, i que resulta un al·licient més per pertanyar a aquesta. Ja no ens ho mirem com una càrrega de voler fer una feina, sinó com un acte més, com podria ser un correfoc o una cercavila.
I un punt de trobada del poble i de veïns també del conjunt d'Olèrdola de diverses edats. Aquí participa molta gent de diversa procedència.
Sí, correcte. Evidentment, el fet de ser un joc no pot dir en un joc en el que hi ha aquest component d'aposta i premi no és un joc que estigui permès per menors de 18 anys, però certament invoca totes les edats del municipi, ja no només de Moja.
Carles, i us arriba, entenem, en un bon moment com a colla, després, doncs, vaja, el que ha passat, el que hem deixat enrere, la pandèmia, en el cas dels grups de folk, doncs, les dificultats, també les limitacions, en el cas, algun moment de la sequera, les limitacions que això ha comportat, i arriba aquesta activitat del bingo, entenem, des de fora així ho podem percebre, amb un bon moment per la colla.
Sí, correcte. Ara mateix, fent una miqueta de vista enrere d'aquest any 2023, podem dir que la colla ha incrementat, cada vegada tenim més membres, i és bastant probable que obrim les inscripcions a Timbalers dels Petits, que ja dono l'exclusiva, que properament informarem a la gent de Moja i del municipi d'Olèrdola que tenim unes 10 places aproximadament perquè alguns timbalers petits puguin apuntar-se i vulguin col·laborar amb els Diables de Moja. En total, després d'aquestes incorporacions, si van com han d'anar, és molt probable que arribem a les 100 persones apuntades dintre dels Diables de Moja.
Una colla de foc en un poble com el de Moja amb 100 integrants. On està el secret?
Suposo que al final això no deixa de ser una colla d'amics que s'ha anat fent gran, perquè al final petar és l'excusa per trobar-nos, però tenim un equip i un grup que treballa molt bé. I la veritat és que cadascú sap que hi ha moltíssimes metodologies diferents, hi ha gent que és molt diferent dintre de la colla, però tots tenen aquest punt en comú de que això és una cosa del poble, no és una cosa d'una junta de diables, sinó que Diables de Moja ja pertany a Moja, i que tothom vol ficar-hi el seu granet de sorra perquè no deixa de ser una organització més del poble, com també pot ser la comissió de festes, com pot ser el carnaval, per exemple, o com pot ser l'Ateneu Mogenc. Aquestes iniciatives, aquestes ganes de fer poble, realment són la clau de l'èxit de per què Diables de Moja podem arribar a aquesta quantitat de persones.
I aquestes gairebé 100 persones que formen part dels Diables de Moja estaran cridades a participar d'aquí poques setmanes, sembla que no, però el temps passa i el mes de gener tornem a tenir una possibilitat de sortir de nou al carrer, a les festes d'hivern de Sant Macari a Moja.
Sí, correcte. Com cada any farem un correfoc juntament amb la resta de valls. I sí, ara mateix no tinc sobre la taula quan serà, sé que sempre és per mitjans de gener, i ja també gràcies a la Comissió de Festa i als valls que participaran en aquest acte per poder-lo celebrar de la millor manera possible.
Sempre ho deixem sobreentès, però cal destacar que com a colla també gestioneu el drac.
Sí, correcte.
I aquí també hi ha dinamisme, la gent vol participar o no hi ha tantes ganes, no hi ha tant ànim de portar el drac?
La veritat que teníem el drac últimament en un estat que, per una banda, a nivell de la peça com a tal, se li han de fer algunes reformes, perquè és una peça que té gairebé 43 anys, i evidentment tot això es va desgastant i se li ha de fer manteniment, però també teníem un petit problema amb els aleros, i és que eren pocs. No era tant la gent que veiés el drac, sinó la gent que pogués carregar-lo a sobre. Ara mateix hem tingut la sort que tenim unes quantes incorporacions noves dintre del drac, que ja ens permeten anar amb una miqueta més de soltura per poder-lo portar. Així que també estem contents amb la tendència que hem agafat en el drac. Justament del drac estem intentant que també Diables es puguin involucrar més a l'hora de carregar-lo i de més, que evidentment ja ho fan, però em refereixo de portar el drac com a tal, que és una cosa que fa una mica de por, perquè recordem que el drac pesa gairebé 110 quilos. Però ara mateix estem també amb una tendència alcista en el que fa la gent que està participant en el drac. Així que sí, podem dir que aquest 2023 ha estat un bon any per Diables de Moja.
Tant els portadors del drac com els que fan petar les forques, segurament la gran majoria es trobaran aquest dissabte en aquest 12è bingo, gran bingo que organitzen els Diables. A partir de les 5 i fins quan? Teniu previst quan fareu el tancament?
Normalment sempre solem acabar cap a les 9 del vespre, una cosa així. El que passa que ja se sap. Depenent de la quantitat de productes, decidirem si són 9 bingos, 10 bingos, o en el millor dels casos potser 11 bingos, i pot ser que tardi una mica més, però en principi sempre acabem sobre les 9.
I l'últim, aquest superbingo?
Correcte.
Doncs per un mòdic preu, comentaves, un euro al cartró?
Sí, un euro al cartró per als bingos normals i 3 euros pel superbingo. Doncs... I el superbingo sabem que vindrà ben carregat.
Doncs vaja, que per poc més d'això, 15 euros, es pot passar aquesta tarda moltes possibilitats d'obtenir premis al local nou en aquesta nova edició dotzena del bingo que organitzen els Diables de Moja. Carles Treviño, cap de colla dels Diables de Moja, gràcies per atendre'ns, enhorabona per la feina i també doncs, per tota aquesta tasca de recerca d'una seixantena de moment de col·laboradors que faran les seves aportacions per fer possible els premis d'aquest bingo. Gràcies i que vagi molt bé, Carles.
Moltes gràcies, que vagi molt bé.
I tancarem agenda al detall i programa Sant Sadurní apropant-vos les activitats que prepara la Biblioteca Ramon Bosch d'Anoia pel mes de desembre. Eli Jiménez, explica'ns.
Efectivament, avui tanquem programa amb la nostra cita amb la Biblioteca Ramon Bosch d'Anoia de Sant Sadurní, de la mà de la seva directora, Glòria Bricoller. Molt bon dia, com estem?
Hola, bon dia, Eli. Molt bé, molt bé.
Avui aquí a Sant Sadurní és festa major, avui és Sant Sadurní. I vosaltres, abans de començar a endinsar-nos en l'activitat del mes de desembre, si et sembla, avui teniu una proposta al vespre, una d'aquestes de cada any, una ineludible. Explica'ns una miqueta i així fem memòria als nostres oients.
Sí, tal com dius, avui a Sant Sadurní ja està bé, eh? M'has fet treballar un dia de festa, eh, Eli? Això no t'ho perdono, eh? No, molt bé, molt bé. Moltes ganes de celebrar la Festa Major. És una Festa Major petita, és una Festa Major d'hivern, freda, però amb força actes interessants. Sí, des de, tal com tu has dit, des de que la biblioteca va inaugurar el 99, ens vam proposar participar amb la major part del cicle festiu local i cada any fem aquesta proposta d'una hora del conte per adults, al vespre, que en diem l'hora del conte golfa. És a les 9 del vespre. És gratuïta i normalment seleccionem un espectacle de petit format doncs, que tingui algun component o humorístic o eròtic o fúnebre, però en el sentit no trist, sinó una mica macabre, una mica morbo. En aquest cas hem convidat a la Núria Clotet, que té un espectacle d'humor musical que es diu Jo i la meva futura jo, que crec que ens agradarà molt. Molt, molt, molt. És avui dimecres a les 9 a la biblioteca, un cop acabin els Versots dels Diables.
Això serà aquest vespre i demà teniu una altra proposta, ja l'última d'aquest mes de novembre.
Sí, demà que és dijous a les 7 de la tarda tenim un recital de poesia i música on presentem el llibre Les flors que parlen a càrrec de la seva autora, la poetessa Assumpció Forcada, i també acompanyada per la cantautora i guitarrista sadurrinenca Fina Rodríguez Palau. Les flors que parlen és demà, dia 30, a les 7 de la tarda a la sala d'actes.
I a partir d'aquí ja comencem amb el gruix de programació del mes de desembre.
Sí. El mes de desembre ve molt bonic, molt farcit de coses interessants, molt variades. No n'hi ha moltes perquè entremig aquella setmana del 6 i el 8 de desembre queda estarata una mica. Però res, el primer dia, el divendres dia 1, tenim el cicle especialistes en el que hem convidat el Carlos Hollemans que ens presenti el seu llibre Los espies no hablan. El Carlos Hollemans és de mare sadurninenca i de pare amb un passat molt, molt, molt interessant. Un pintor flamenc que somiava amb la independència de Flandes, va ser espia a Espanya durant la Guerra Civil, en el bàndol republicà, després en la invasió nazi de Bèlgica també va treballar com a espia doble, no saben ben bé si espia doble o espia triple. La qüestió és que el Carlos Hollemans, un cop mort el seu pare, comença a investigar la biografia d'ell i... És increïble la vida del Karel Hollemans. És ben bé tot el segle XX concentrat en una sola persona. I si voleu venir a escoltar aquesta història tan curiosa de la mà del seu autor, doncs això serà, sí, aquest divendres a les 7 de la tarda el Carlos Hollemans presenta Los espies no hablan.
Especialistes, cicle especialistes el dia 1 i el dia 2, presentació del llibre.
Sí, l'Elisabet Font Montserrat també és una autora sadurninenca que acaba d'escriure un parell de llibres. És escrit, el llibre és un sol llibre però amb dos volums, que es diu Les 21 Madones de Can Llopart de les Alzines. És una visió del Penedès i de Catalunya del segle XV al segle XXI a partir de 21 generacions de dones, les seves angoixes, les seves alegries... I ja us dic, l'Elisabet ha partit aquesta novel·la en dos llibres. El primer es va publicar el mes de maig i el segon s'ha publicat ara tot just a l'octubre. i el primer va des del segle XV al segle XIX, i aquest segon, que s'acaba de publicar, comença en temps de la filoxera i acaba els nostres dies. Això serà aquest dissabte a les 11:30 del migdia.
I amb què seguim?
Amb què seguim? Doncs seguim el dilluns 4 de desembre. El dilluns 4 inaugurem l'exposició de pintura L'alegria de capturar instants, de la Montse Blázquez. És una pintora hortonenca i és una pintura doncs, d'una persona que no és professional i és una petita mostra d'un recorregut d'aprenentatge en diferents tècniques pictòriques que ha fet la Montserrat. És una persona que fa un temps va començar a experimentar amb la pintura i ara ens vol ensenyar doncs, el resultat. Aquesta exposició hi serà fins al 22-23 de desembre en horari de biblioteca, però si voleu venir-la a conèixer amb ella i que ens expliqui la seva obra, la inaugurem el dilluns 4 a les 7 de la tarda.
Perfecte.
Sí, després, a veure, aquella setmana dir-vos que el dia 5 de desembre hi ha Club de Lectura Infantil. Després, el dia 6 tenim tancat, el dia 7, dijous, tenim obert. I llavors, 8, 9 i 10, tancat. El dissabte 9, la biblioteca està tancada. Llavors ja fem un salt fins al dia 11 de desembre, que estrenem la sala d'estudi. Aquesta sala d'estudi ja fa uns quants anys que la fem aquí a la biblioteca, creiem que és una activitat de força èxit, que és doncs, que la biblioteca és oberta de dilluns a diumenge, de les 9:30 del matí fins a les 9:30 del vespre, amb un parell d'hores de pausa al migdia, perquè vinguin els estudiants de cicles formatius, de batxillerat i universitaris a estudiar durant aquesta època de l'any. I serà fins al 14 de gener, la sala d'estudi.
Perfecte.
Sí, després del 12 de desembre tenim el Bibliolab Nadalenc, un Bibliolab de Nadal. És un taller experimental amb pasta de sal per fer formes amb motius nadalencs. És una activitat pensada per nens i nenes de 3 a 5 anys i es poden inscriure a partir d'aquest divendres, el dia 1 de desembre, a la web sansadorni.cat/activitatsinfantils. Un Bibliolab de Nadal que serà el dimarts dia 12 a 6:15 de la tarda.
Molt bé, i amb... on anem ara?
Ara anem al dia següent, el dimecres, dia 13, que fem un taller de Nadal, en aquest cas per adults, i per joves i per adults. És de manualitats nadalenques en paper, on podrem fer estrelles de Nadal, boles, decoracions de l'arbre, decoracions de la casa, de la taula, a partir de papers, de sobres de colors, i ho farem amb la Marta Rossell, d'Arts Creativa, i està pensat doncs, per joves i adults a partir dels 12 anys en endavant, i es poden inscriure també a partir d'aquest divendres, dia 1, al web sansadorni.cat/taller-nadal-paper. Taller Nadal Paper. I serà el dimecres, dia 13, de les 6 a les 8 del vespre a la mateixa biblioteca.
Som-hi amb més propostes.
El 14 hi ha Club de Lectura Juvenil i també hi ha Taller d'Escriptura. El dia 15, Club de Lectura per Adults. I el dia 16, que és dissabte, tenim una hora del conte per a petitons. És una hora del conte per famílies amb nens i nenes de 0 a 3 anys. És una hora del conte que es diu Moixaines fins al cel. I aquesta hora del conte anirà a càrrec de l'artista Martina Escoda. És el dissabte 16 a les 11 del matí. I aquí sí que les famílies s'hauran d'inscriure al web a partir del 4 de desembre, al web sansadorni.cat/activitatsinfantils2. I el 2 amb número. Això serà el dissabte, dia 16, a les 11 del matí. El mateix dia 16 tenim l'última sessió dels tallers de mitologia que estan tenint moltíssim d'èxit amb la Teresa Andreu, en aquest cas també és a les 11, i treballarem Zeus, el déu suprem.
El superdeu, eh?
Aquesta ja és pràcticament l'última activitat. Només ens falta la del dissabte 23 de desembre, que tenim un dissabte de joc, que en aquest cas serà un especial matí d'escacs. Des de les 9:30 del matí fins a les 13:30, tots aquells que vulgueu venir a jugar a escacs aquí a la biblioteca, podreu venir, que us esperem. I aquest ja és l'últim acte, el del dissabte 23 de desembre amb els escacs a la biblioteca.
Déu-n'hi-do, com arriba el mes de desembre. Sempre riem una estona i riem, perquè sempre prepareu moltes coses, tot i que teniu un mes de desembre, amb una setmana d'aquelles rares, allà amb el pont pel mig, amb dos dies festius, i que acabem abans, perquè ja tenim totes les festes de Nadal l'última setmana. Déu-n'hi-do, eh?
Sí, sí. Encara m'he deixat de dir un parell de coses. Una són les vitrines d'art, que a part de l'exposició en el claustre, que és el de la Montse Blázquez, de pintura, les vitrines d'art aquest mes, hem convidat a una artista sadorninenca molt jove, que és la Martina Carbó, i presenta el seu treball de final de cicle, de grau, que es diu El arte como sanación. I veurem quina feina ha estat fent la Martina Carbó Cobos, ha relacionat amb l'art i les malalties mentals. La podreu veure des de l'1 al 23 de desembre a les vitrines de la biblioteca. I només dir-vos que la biblioteca sí que ja descansa a partir del 24 de desembre, de Nadal a Cap d'Any, la biblioteca està tancada, però, com us deia, estarà oberta com a sala d'estudi. I crec que no em deixeu res.
Doncs ens hem apuntat tota aquesta llista per gaudir del mes de desembre. I si et sembla, Glòria, ho deixem aquí. Ens acomiadem amb música avui, perquè com que hem començat dient que avui és la nostra festa major, és Sant Sadurní, ens acomiadem amb la música de Buhos, amb aquest festa major, i sortim pitant a veure aquesta cercavila de festa major que comença en res. A les 12 ja la tenim aquí. Que vagi molt i molt bé, Glòria. Fins la propera.
Molt bé, visca Sant Sadurní.
Cada vespre, si en un any tu hauries canviat o series la mateixa de sempre, si em deixaries jugar a pensar que acabaria la nit abraçant-te per després desaparèixer i trobar-te més tard als braços d'un altre, per després desaparèixer i trobar-te més tard als braços d'un altre. He fet vida a la carretera. M'he amagat tota la tardor, he hivernat fins la...
Avui acomiadem aquest Penedès en xarxa de dimecres 29 de novembre, felicitant a tots els sadurní i desitjant als sadurninencs un bon final de festa major. Que vagi bé, demà hi tornem de 9 a 12. Adéu-siau.
Jo no sé tu com ho